Y ahora voy a descansar un rato.
En baloncesto ha empezado en Sevilla el Betis Estudiantes, Víctor. Víctor Fernández de Sevilla.
Hola.
Pues no está Víctor. La tercera, ¿le pasa algo a Víctor Fernández? Igual no se ha acordado que tenía que hacer el baloncesto. ¡Estás, hombre, Víctor!
No, desgraciadamente llevo aquí más de media hora. Como estáis muy interesados, va ganando Estudiantes por 4 a 6.
No, si estaba muy interesado en saber si estabas bien, ¿eh? La verdad.
¿Y creéis que me ha podido mandar este mensaje? Maravilloso. No hay ruido. Se puede leer.
Víctor. Sí. No vaya a dar paso fuera de la ronda. Porque...
puede que no estés atento.
Porque, claro.
Lo entiendo, lo entiendo. Claro. ¿Qué estás leyendo?
Impaciencia del corazón de Stefan Zweig.
Máximo anotador del Betis Estudiantes.
Bueno, no lo sé.
La anticrónica, sí, deportiva.
Tienen que quitar la megafonía, ¿eh?
Y los árbitros que piten bajo. A ver si va a pegar un silbato. Me traen un susto ahí.
No tengo ganas de hacer nada hoy.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Pues eso, senyores i senyors, amb vostès el que faltava, que és una mica el nostre estat d'ànim, no? Amb Àlex Santamaría, hola, i Pep Vergés, estàs aquí. Hola, què tal?
Hola, què tal?
Hola, què tal?
Hola, què tal?
Bueno, bien.
Bueno, millor.
Bien, perquè bien, bueno, bien, i tot lo bien que se puede estar en estos momentos, però...
Sí, no sé.
Bueno, no sé si comença un llarg cap de setmana i aquestes coses... I...
Llarg no, que...
Bueno, nosaltres vindrem aquí divendres, sí. Però tu no sé.
Sí, sí, al final sí.
Va, vinga, doncs tot
el paquet. Dilluns haurem de fer alguna cosa especial.
Dilluns, vale, doncs dilluns farem alguna cosa especial.
Torna ja
farem
a tocar tema mèdic.
Tinc unes quantes cançons pendents aquí que podem comentar per dilluns.
Fem el que tu vulguis.
Home, sí, alguns hits parells que urgeixen. Bueno, i avui, precisament... que en tot cas només comento la notícia, però que ja farem alguna especial perquè és molt més del que pensem. Et sona alguna cosa el nom d'Amado Jaén? Amado Jaén. Tic-tac, 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 tic-tac.
Amado?
Amado Jaén.
Jo, per Jaén em ve...
Vale. Doncs Amado Jaén és fundador als anys 60 de Los Diablos.
Ah, això sí.
Oh, Julie, te quiero cantar... Doncs sí, el grup, per cert, era és d'aquí, és Los Diablos, és català, és l'Hospitalet, vull dir que poca cosa. I tocava el baix, però es veu que també composava. I els grans èxits de Los Diablos els va composar aquest senyor, Amado Jaén. Però és que, a més, l'home, quan Los Diablos va acabar, resulta que va composar moltes altres cançons de gran èxit, sobretot en sèries de televisió. Amb músiques de sèries de televisió. I farem un especial del pobre Amado Jaén perquè...
pobre, que s'ha mort.
Sí, avui s'ha mort. La notícia
salta... Sempre que en parles d'algú, es mor.
Fallece el músico i compositor Amado Jaén, fundador de Los Diablos. Però, insisteixo, se'l coneixia... Bé, no se'l coneixia, clar, és que el problema és que aquesta gent queda anònima, però és compositor d'un munt d'artistes. Va gravar diversos discos com a solista, va crear jingles, sintonies per mitjans i músiques publicitàries i altres cançons d'èxit d'altres cantants com Diango i també, i altres, doncs, les va composar ell. I, ja et dic, moltes cançons de sèries de dibuixos animats que, quan les escoltem, direm, ostres, doncs sí...
I això serà per dilluns.
Sí, per exemple, per fer alguna
cosa. Em sembla bé.
Perquè, a més, s'hauria de preparar tot i tal, i bueno, ara podríem escoltar algunes, però vaja, ja farem. Total, tampoc està... Bueno, dilluns no sé si estarà l'Horton Parabollos, però avui... Bueno, no sé si està l'Horton Parabollos o no, perquè arriba un moment que ja, doncs, escolta, hem de tirar endavant, no?
Sí,
és que, clar,
sí, tot és...
Perquè suposo que el que preocupa ara és la guerra d'Israel i Gaza, no?
Ucraïna s'ha acabat.
En tot cas, jo sempre dic la guerra d'Israel i Hamas, el grup terrorista, perquè dir la guerra d'Israel i Palestina, tenint en compte que Palestina s'està morint de gana, els palestins es moren de gana, perquè ja fa anys que els estan liquidant, els han tancat en una franja de petitíssima, que és la franja de Gaza, i que Israel els ha anat retirant, els ha anat arraconant, els ha anat aïllant allà, i doncs no poden subsistir ni mantenir-se pràcticament, i el poc que tenien a través del mur, aquella famosa valla, aquella famosa tanca, doncs els hi van acabar de prendre, que és a dir, camps d'oliveres, que ja en van parlar i tot això, doncs ells, com a tal, com a poble palestí, una guerra poc poden muntar. I a partir d'aquí, evidentment, els grups terroristes que s'han anat formant, patrocinats per països que sí tenen algú contra Israel, doncs són els que actuen en nom del poble palestí. Vaya merda. És com si... No en mi nombre.
Estic amb tu.
Perquè si qui mana, evidentment, en un poble tan petit i tan reprimit com la Franja de Gaza, que és molt poquets quilòmetres quadrats i allà viuen 2 milions de persones...
Quasi tres.
Evidentment, un govern debilitat com el palestí no pot manar allà. I qui va manar allà? Qui va prendre el control? La màfia, que són els terroristes de Hamas, que són els que manen, els que tenen aterroritzada la gent de Palestina.
Amb una corrupció d'impressió,
finançats, a més, indirectament pels governs europeus, perquè a l'ajudar Palestina no es vigila on va aquesta ajuda i es financen sous de càrrecs habitualment agafats. És a dir, qui té el poder té els càrrecs. I qui té el poder a la franja, qui és? Gaza. Ah, perdó, Gaza. Qui té el poder a la franja? Hamas. Per tant, els funcionaris que són de Hamas són els que cobren els ajuts que reben els pobres palestins, bueno, que no reben mai els pobres palestins i que estan allà... Per tant, només els hi faltava això. O sigui, ja morien de gana abans i ara amb el setge d'Israel, que no el discuteixo sí o no, és il·legal, però no seré jo qui ara qüestioni res, doncs ja no tenen llum, ni aigua, ni res, els estan matant a base de bombardejos, doncs no sé què els hi queda. És que una guerra palestina-Israel, no. Palestina no pot fer res, pobres. Estan destruïts.
Però a mi, això és una de les reflexions que he fet jo, i és...
Però queda malament fer-la, eh? Ja sé que guanyaré molts enemics, jo vull. No condemnes.
No, jo crec que és com no totes condemnes. Les guerres. Mm. No es pot posar el poble en nom d'aquesta guerra.
Exacte.
Entens? Els pobles...
Ni el poble d'Israel, eh?
No, cap poble, no.
No.
Però...
Els habitants d'Israel...
Com pot ser que un grup com Hamas, que el màxim que feia tirar uns coets que no anaven mai a cap part, poques vegades havien tocat
alguna... Algun mal feien alguna vegada, però clar, era un o dos.
Sí. Però com pot ser que portin 1.200 morts d'Israel i que s'hagin passejat... i que s'hagin tirat en parapent, que no hi havia soldats allà.
I que tenen avions per tirar-los de parapent. Clar, tenen
no hi...
avions.
Sí, i no hi havia soldats. És que no entenc res. No entenc res i se'm fa difícil que aquesta gent...
Bueno,
doncs, que a més, diu Israel que ja els ha matat, hi ha 1.500 morts, i que estic en contra del que han fet, absolutament.
Només faltaria.
Que no quedi ni un dubte d'això, Però el que em pregunto jo és que com pot ser que els Estats Units estigui enviant un portaavions, un no sé què, tota l'ajuda?
Bueno, a mi m'han dit que també podria ser una explicació, però no sé si...
Per atacar Iran?
No. Que es veu que fa els últims anys el govern d'Israel ha fet com una espècie de retallades. És a dir, que ha deixat de finançar el que abans eren els espies, saps? Això del Mossad i tot això, si realment és una entitat molt prestigiosa en el món de l'espionatge, perquè tenia molts espies. Gent que s'infiltrava i coneixia i sabia...
Pegasus ho han fet a Israel.
Però aquest és el problema, Pegasus. Què ha passat? Que es veu que han anat retallant i han anat confiant tot l'espionatge a la cibernètica, és a dir, els quatre senyors o senyores que estan en un despatx inventant i espiant i escoltant i apuntant, que resulta que l'enemic, que no és tonto, també els ha fet com una espècie de contraespionatge a través de la cibernètica. I què ha passat? Que realment s'ha confirmat que l'espionatge autèntic, el que realment val i el que pot predir les coses, és el que està infiltrat. I aquest es veu que el govern d'Israel, per qüestions monetàries, s'han anat carregant i han anat jubilant els espies.
Jo he vist les imatges de quan tiren la reixa aquella i passen, no hi ha soldats allà.
No, perquè no, és que totalment desprevinguts, no sabien res.
És que no hi ha ningú.
No sabien res. Perquè...
Clar, llavors, com pot ser que la reixa, una reixa, ja no és el muro, és una reixa,
no
hi hagi ningú?
No hi hagi ningú, doncs perquè confiaven.
Confiaven
que... Estan tan aniquilats que, cada dos per tres... Bueno, doncs mira, saps què? Jo, com que no vull opinar més, perquè l'únic que fem és dir allò que escoltem, i en moltes ocasions...
Jo no sé. Jo tampoc, i no faig molt cas del que llegeixo, però sí que jo faig les meves reflexions. Saps allò?
Clar, però saps què passa? Que com que estem en l'època de l'intel·ligència artificial... És a dir...
Intel·ligència?
Sí, l'artificial, perquè la natural... Doncs se'ns pot enganyar molt fàcilment. Ja saps tu que a vegades inclús es qüestionava que si els nens eren nens, que si no sé què... Això és el més macabre que hi ha. Perquè si és veritat, realment és molt injust dir eren nens, eren nens... És a dir, que es manipulen tant les imatges i es fa tanta propaganda cibernètica...
Aquelles de nens amb gàbies
i no eren
falses.
Eren falses. Bueno, eren d'un altre lloc.
Sí, però no eren d'allà.
Total, que he anat a fer una mica de zapping i just avui, de casualitat, doncs m'han passat una entrevista que ha fet un mitjà, diré la font, RAC1, amb un senyor que han tingut la sort d'entrevistar-lo, perquè, clar, com que viu a la Franja i ara s'ha tallat el llum, s'ha tallat l'internet, s'ha tallat tot, doncs té molt difícil comunicar-se. I han encertat el moment en el que donaven la llum a través d'un generador que s'han muntat els palestins doncs, per mirar de subsistir. Doncs en aquell moment hi havia llum i han pogut contactar amb el que és l'ambaixador d'Espanya a la Franja de Gaza, un cònsol honorífic, perquè doncs, no té un càrrec oficial, perquè es veu que no hi ha prou diners, i aleshores el que fa aquest senyor és coordinar la colònia espanyola i els turistes que van per la Franja i els i, bueno, pues, tenen un punt de suport, que són aquest senyor. Aquest senyor, des del 90 i pico, que està vivint a la Franja. Sap una mica. I, per tant, aquest cònsol espanyol honorífic a Gaza, que es diu Salawat El Soussi, entre altres coses molt interessants, ha valorat això sobre la pregunta de vostè de quin bàndol està. Perquè, clar, ha vist les imatges de la festa, l'atrocitat que ha fet Hamas, les matances que estan fent, el nombre de morts que hi ha per part d'Israel. Escolti, de quin bàndol les hem de posar? I la resposta ha estat sàvia, dura 2 minuts, però són 2 minuts d'or perquè ens puguem fer una mica més de valoració i de mapa de què està passant a la zona. Endavant el document.
Bueno, yo hablo de lo que yo digo. Esos actos, sean donde sean, salgan de donde salgan, las comete quien las comete, son actos que indignan. Eso lo digo yo como académico. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Israel también con el pueblo palestino? Es un auténtico genocidio. Y lo que está haciendo es un auténtico genocidio. Lo mismo digo esto con lo otro. La única solución y la única responsabilidad, la única responsabilidad que tienen es la comunidad internacional y Naciones Unidas, que tienen que sentarlos a la fuerza, no mimar a uno y apoyar al otro con simplemente ayudas económicas para sueldos de funcionarios, que es lo que ha pasado desde el acuerdo de Oslo. Insisto, digo mi opinión personal como observador, como académico, no como político. Ahora, los políticos que nos engañan y nos hacen las maniobras políticas y siempre con las palabras y rodeos, no han presentado ninguna solución de un problema que lleva 75 años de un pueblo expulsado de su tierra y no le ha quedado más remedio que vivir bajo ese 18% que le queda de terreno e incluso es imposible, porque no olvidemos desde hace un mes qué es lo que pasó en la mezquita del Aqsa, qué son lo que hacen los colonos en Jenin, en tal. Eso no es ajeno a las noticias, pero no sale. A Occidente esas noticias no salen. Pero el pueblo palestino está sufriendo en todos los lugares donde vive. Bajo el mandato de la autoridad palestina, bajo Hamas, bajo Israel, está sufriendo lo insufrible. No puede aguantar el pueblo palestino tanto. Pero una vez que entran aquí en Gaza, entonces hacen el servicio... Acaban de derribar un edificio justamente detrás mío, acá, ahora mismo. Por eso me estoy levantando de donde estoy. Acaban de derribarlo, sí, un edificio de ocho pisos.
Yo creo que, com diria aquella broma, no hace falta decir nada más. Está tan clar, tan contundent, tan concís, tan neutral i tan, per mi, eloquent, que no fa falta dir res més. Un senyor que porta des del 90 i pico vivint, intentant coordinar-se amb les autoritats d'allà, perquè ell és cònsol honorari, per tant, ha de coordinar, per dir-ho així, la seguretat dels turistes i dels funcionaris espanyols que van i venen en aquella zona, i és contundent. Totes les ajudes que Occident està donant a la Palestina, a la Franja concretament, van a parar a sous de funcionaris, no al poble de Palestina. Siguem clars, i que, per tant, l'única solució que pot portar i que ha de portar la comunitat internacional és seure tots dos agafats de l'orella i seure'ls per poder negociar. I això no s'ha fet perquè, per una banda, han estat raspallant Israel, no sigui cas que perdem algun negoci, i per l'altra banda, i que s'enfadi algun jueu de del nostre país tan influent, i per altra banda, lògicament, s'ha estat, amb els grups terroristes, escolta, no us porteu, però bueno, us donem diners, però no us porteu tan malament, que clar, mira, i al final el poble palestí és el que paga.
Sí, sí.
I el d'Israel, eh?
Sí, sí.
I el poble d'Israel, perquè això que està passant, el poble d'Israel ho està pagant amb vides humanes i de forma atroç. I que consti que tots els molts morts, els morts de la festa aquella famosa, la festa era per la pau. Festa de gent que anava a protestar contra el govern d'Israel i que estava precisament fent una festa a la franja com per dir, hem de fomentar la pau. Mira tu, al final, entre uns i altres.
Sí, sí, sí. Però quins... això és una mica...
Quins pebrots.
Una vegada que estava, vaig poder parlar amb una persona que va viure 5 anys a Somàlia i em va explicar que com és que Somàlia, que hi ha una part que és la que ajuda als Estats Units i ajuda a tot el món, que seria la part oficial, la capital Mogadiscio, està mig partida. I l'altra part hi ha la gent que seria tipus Al-Qaeda, per dir-ho d'alguna manera, ISIS, no sé com es diuen els d'allà. Però, i clar, jo li deia, però com pot ser que la gent no estigui del bando del govern oficial i tal? I em deia exactament el mateix. Diu, perquè els altres, diu, amb els diners que tenen, ajuden el poble, fan escoles, fan de tot. I la part oficial, tot el que cobren d'ajudes internacionals no van al poble. Van amb aquests polítics que van amb aquests cotxes, amb aquests jets privats i amb tot això. I el poble no veu res. Per això cada vegada tenen menys suport i no aconsegueixen, amb tot el suport internacional d'armes i de tot, no aconsegueixen guanyar aquells quatre soldats. I aquest és el tema. És a dir, la gent diu, prefereixo viure en un lloc, encara que siguin d'ISIS, del que vulguis, que no em deixin fer res, però que jo estigui tranquil al sortir al carrer, que viure en un lloc que no em puc passejar pel carrer perquè és que em pararan els militars aquests, m'ho robaran tot i a sobre em fotran a la presó sense haver fet res. Tot fomentat amb l'ajuda internacional. I és una mica el mateix. És a dir, aquí hi ha un grup que és terrorista que s'aprofita de la zona humana. Recordem que també hi ha Cisjordània, que també és Palestina, que allà en principi hi ha pau. Doncs que a Gaza, la franja, doncs, manen aquests terroristes. I aquests s'han beneficiat, com diu el cònsol, espanyol allà, un horari, doncs que s'han beneficiat. És a dir, les ajudes que venen de fora per la gent, per aliments, per tot, doncs les han fet servir ells pels seus propis beneficis. I aquesta és la realitat.
Doncs la realitat, una de les realitats. Recordem que hi ha moltes altres realitats que queden amagades, que és que amb tota la crisi humanitària del món mundial, no només la de la zona d'Israel, sinó que hi ha altres crisis humanitàries, per exemple, una guerra ucraïna de la que malauradament ningú en parla ja.
El Iemen.
És que, efectivament, aquest conflicte li està beneficiant a Rússia moltíssim, perquè ja d'Ucraïna ningú en parla i ara, evidentment, el focus ja el capta en Israel.
Moltes guerres, el Iemen, bueno, Etiòpia...
I el que no són guerres... Iemen, Etiòpia, tot això, totes les parts del món que tenen guerra generen refugiats. Ah. I el canvi climàtic també, perquè ja no poden cultivar allà. I què fan? Doncs agafar el que poden, com poden, i mirar de salvar la vida traslladant-se i desplaçant-se. I estan arribant moltíssims... els que no moren pel camí perquè no se'ls ajuda, doncs estan arribant als punts d'arribada creant autèntiques crisis humanitàries com a les Illes Canàries. Ja ningú en parla, evidentment, tampoc d'això, que és una autèntica borrada. De Lampedusa ja ningú en parla. Però estaven arribant també a Mansalva i tots allà assinats i amuntegats amb cas de refugiats infames. Ja ningú parla del terratrèmol d'Afganistan.
N'hi ha cada dia un.
Una altra rèplica, 6,3, torna a devastar més la història. Més mal que Txell Feixas ens està informant des d'allà perquè ho està fent una feina brutal en un terreny hostil com és Afganistan, i més ara, que està totalment destrossat pels terratrèmols. I, per tant, com sempre, nosaltres enfoquem cap a on més ens llempa, en aquest cas, lògicament, el conflicte Israel i Palestina. Bueno, Israel i Hamas, vull deixar-ho molt clar.
Saps per què? Ara diré una cosa que igual et sembla...
Ai, vigila, perquè com que la gent estem tan políticament correctes i no es pot dir res que no ens agradi perquè aleshores et maten i ens satanitzen...
Ho he dit moltes vegades.
Aquest programa, ja saps tu, que acumulem odis i virtuts.
Però està clar, és a dir, aquesta és important i l'Ucraïna era important perquè són blancs. M'entens? És a dir, la guerra d'Etiòpia, quan moren nens palestins, que n'han mort milers i milers i milers, i ara també... Però són nens palestins, no? Estem acostumats a que... Bah. Clar, si moren atroçment, injustament, totalment, reprovable, nens d'Israel, llavors ens posem les mans al cap. Clar, aquest és el nostre problema. És a dir, quan es toca una societat, més o menys, que nosaltres pensem que és estable, és quan, això és importantíssim. Quan es toquen països, al Iemen, Etiòpia, República Centroafricana, tants i tants països que estan en guerra, no passa res. Els morts són, és igual, 1.000, 2.000, 10.000, què més dona? En canvi, ara ens hem quedat esfereïts perquè hi ha hagut 1.000 o 1.200 morts d'Israel, que és horrible, repeteixo, però estem esfereïts.
Déu-n'hi-do. Bueno, pues, ja està, no?
Sí.
Bueno, ja està, perquè ojalà ja estigués, t'imagines? Vull dir, acabes el tema i s'acaben els conflictes.
Ara hi firmo.
Està, ara mateix, ja, pues vamos, que... mai més parlem d'això, doncs ja, no, si no...
És tot, ho és tan raro,
sí,
tan
sí,
difícil...
Estem...
Mira, però jo veig que li passa a molta gent, molta gent et diu a vegades, escolta, tu em pots explicar què passa allà? És a dir, més enllà del que llegim, és a dir, hi ha com una certa punta incomprensió, Aquells tios tirant una tanca d'un lloc de màxima seguretat, per això van fer un refugi de 60 quilòmetres, ai, un muro de 60 quilòmetres, i resulta que per un lloc, amb una excavadora, trenques una tanca.
Sí.
I Déu per allà passen 1.500 guerrillers.
Bueno, pues això.
I ningú veu, i estiren, i passen avions que estiren per a caigudes.
A vegades les coses més donades per sabudes són les més... les més impossibles són les més possibles, per dir-ho d'alguna forma. Hòstia, les que et penses que no passarà mai és per allà, com que tothom es relaxa, doncs potser és per allà per on... Mira, la guerra, la Segona Guerra Mundial van entrar per Normandia. Es veu que ningú s'ho pensava, perquè va haver-hi un contraespionatge molt potent que va fer creure que, doncs, que per allà no... no, si estava tot molt vigilat allà, com podien entrar en una platja tan amb... I no sé, pues mira...
Bueno, que realment ho estava molt protegida,
sí, sí,
perquè
sí, pues mira,
amb tots els bombardejos... bueno, va morir moltíssima gent allà,
sí, home,
moltíssim, i moltíssima gent...
Però moltíssima gent americana per una mala planificació de...
No sé, però... Tot el bombardeig que van fer tots els barcos i tot sobre els búnquers i tot això, pràcticament no va fer res.
Mira, impressiona, Jo vaig tenir la sort de fer unes vacances de viatjar cap allà amb els nens i molt bé, perquè vam tenir l'encert no només de visitar la icònica imatge dels camps del cementiri de les Creus Blanques, aquella famosa de Normandia, que és on la turistada va, sinó que per casualitat i una mica perquè ens vam perdre, vam anar a parar a les trinxeres alemanyes. I allà hi ha un memorial que està com totalment destruït, arrombat, i que està regit per un senyor amb una autocaravana allà, que dius, hosti, a més sembla que sigui talment de la Segona Guerra Mundial, vull dir, la cosa més tombada, tirada, i és brutal visitar aquelles trinxeres que estan quasi intactes. I l'home ens deia, com, això tan interessant no surt a les guies ni als mapes? Diu, perquè aquí la memòria és, amb els nazis, evidentment, és odi total, i per tant, inclús després de guanyar la guerra, tots els vestigis nazis no els van ni tocar.
No.
És a dir, no els van ni destruir. Els van arraconar, els van ningunejar, com que són cales i són penya-segats i tal, allà van quedar, i aquesta trinxera està igual, quasi intacta, inclús amb els canons rovellats dels antiaeris que tenien allà i dels vaixells, o els canons per tombar els vaixells, els alemanys. I és una visita que ara mateix no recordo el nom, però em vaig comprometre a apuntar-me'l perquè és de visita obligada i que no surt pràcticament a les guies. És curiós. I, per tant, és aquell oblit que només sobreviu un bàndol, no? Que és el de les Creus Blanques i aquells memorials, i tots són memorials dels aliats. Però no hi ha pràcticament cap memorial dels alemanys. I et confirmen que sí, que evidentment allà doncs es va fer molt de mal i tot, però molt del mal que els va fer és per una torpesa, planificació dolenta, maldestres, o sigui, dels aliats.
Jo vaig sentir...
Ho van fer tan malament com va poder.
Hi havia gent de pobles d'allà que deien, els alemanys es van bombardejar, ens han fet de tot. Diu, però els aliats ens han destrossat, o sigui, ens han arrasat el poble.
Va ser brutal. I com van morir molts soldats perquè els barcos no arribaven al lloc on havien d'arribar i, per tant, quan baixaven s'enfonsaven directament. A lo millor arribaven amb una profunditat de 2 metres i, evidentment, amb 2 metres, res,
i es cobrien
amb tot el pes que portaven i s'ofegaven directament. Que això surt en molt poques pel·lícules del Desembarco de Normandia. Surt en molt poquetes i alguna, com la de Tom Hanks, surt, allò del Buscat el soldado Ryan, surten i són imatges realment impactants i que en molt poquetes pel·lícules de la Segona Guerra Mundial s'ha vist. Pues per això et dic que la història a vegades s'explica com s'explica i va com va. Bueno, va. Escolta. Hosti, aquesta... No, només... És que... Clar, dius, home, repasses la premsa i tot és notícies dolentes. I resulta que n'hi ha una que és bestial, i que ens ha de fer reflexionar sobre les celebracions que a vegades fem. Jo a vegades veig els jugadors de futbol, quan celebren un gol, que s'agafen pel coll i es tiren enrere.
Sí,
i penso,
sí, a mi em maten.
En un moment donat pot haver-hi aquí un...
I quan salten al damunt?
Si salten al damunt i s'agafen el que marca el gol del coll i el tomben a terra agafant-lo del coll, que jo a vegades penso, aquí la liarem. Doncs pues mira, mor un home després de caure quan el mantejaven en un partit de vòlei en un parc de Madrid. Ojo al dato. No s'ha pogut localitzar el presumpte autor dels fets, que podria enfrontar-se a un delicte, evidentment, d'homicidi imprudent. Es tracta d'un home de 42 anys que va morir diumenge en caure de cap a terra mentre era mantejat per una altra persona en una pista de voleibol al barri de Carabanchel, a Madrid. Els fets van tenir lloc cap a un quart de nou del vespre a la zona esportiva del Parc Emperatriz Anna Maria d'Àustria. Imagino jo la zona, no vagis de nit. I segons diversos testimonis, per celebrar la victòria en un partit de costellada, un membre de l'equip de la víctima el va agafar pel coll i, entre altres, per baix el van llançar en l'aire i va caure a terra amb tan mala pata que el terra estava 2 metres per sota, perquè era una espècie de terra plen. I resulta que quan l'home ha caigut a terra d'una altura de 2 metres, va perdre l'equilibri, va caure d'esquena i després de cap. O sigui, va tenir... I la víctima va patir un greu traumatisme craniocefàlic i va perdre el coneixement. Els primers, clar, evidentment, suposo que, no sé, quan van veure allò, doncs es van espantar i tots van marxar. Imagino jo que potser era gent amb una mica compromesa amb la justícia. Ves a saber, i total, que encara s'està buscant a l'autor dels fets. Els serveis mèdics van aconseguir treure'l de l'aturada cardíaca, però al final, traslladat a l'Hospital 12 d'Octubre, ingressat en estat molt greu, va morir a l'hospital. Tot per una celebració. I mira, m'ha vingut al cap totes aquestes celebracions absolutament estúpides que agafen del coll el que marca el gol i el tiren a terra, o gent mantejada que penses, ai, tinguem la festa en pau. Mira, no dic que passi, però escolta, ja... Uf, no sé, és una imatge que no... Mare meva! Bueno, són coses que passen, eh? Estem repassant aquí una mica i la veritat, bueno, Ángel Vilda, deixem el... Jorge Vilda, perdó. Nega coaccions a Jennifer... Bé, és igual. És que és... Ja venim d'on venim.
Molt bé. He tingut una trucada important.
Sí o no?
Sí, diu que para un moment.
Ah.
Em puc anar a dinar...
Hola.
Em puc anar a dinar a Calella, per la Frugell.
Hosti, ah, vale. Pensava que era el cobrador del frac.
Al principi pensava que havia passat algo dolent. Sí, quan tens trucades a aquesta hora, penses, ui, ha passat algo, saps? Si és algú conegut.
Sí.
Digues que estic fent el programa. Hosti, perdona, és igual. Dic, no, què vols? Ràpid. Puc anar a dinar? Ha dit, va, li he dit el lloc. Crec que menjarà bé.
Sí? Clar, tu és un record que tens, perquè ja fa temps que no vas a aquell lloc, no? Què? Jo és que fa temps que no vaig als restaurants, perquè no tinc possibles.
Ah, clar, per Guita no.
Per això.
Només, sí que he anat. Aquests 10 dies he anat a fer una cervesa.
Ah, vale.
Saps? Abans de dinar i té una terrasseta.
Això li has dit, que tu no, fa temps que no vas.
No, però està bo, és bo, eh?
Sí, bo segur. Però clar, jo ja no tinc, no arribo.
Ells tenen diners, tio.
Ah, doncs llavors sí.
La gent que ja és gran, sí, estan jubilats i tenen els fills col·locats i treballen.
I tant, home, aquests soldats.
En principi, el que passa, avui dia, no és que sigui car, és que tot és car.
Tot, no, si està bé, jo no...
El problema no és aquí, és que vagis on vagis, és car.
Bueno, mira...
Anar a fer una pizza, una ampolla de vi i un cafè, val els seus diners.
Tenint en compte que ara els jubilats els hi pugen un 3 o un 4% la pensió, vull dir que...
Bueno, però escolta, que veníem de no pujar-los-hi mai...
Ja.
A pujar-los-hi un 8%, un 8,5% l'any passat.
No, que està molt bé, que està molt bé.
Sí, és que, clar, és com jo no em puc queixar amb aquest aspecte, no?, del govern o d'aquesta noia de Sumar o Podemos, perquè des de que són ells els que pugen el sou, perquè des de que van entrar, en 4 anys, hem passat un salari base de 700 euros a 1.080.
No, per això, que en aquest cas els critiquen els socialistes, diuen, socialistes, l'economia, els socialistes... Pues mira, els socialistes teníem el sou a 700 i pico i el tenim a 1.000 i pico.
Bàsicament és Sumar, per això.
Bueno, el que sigui,
sí.
Pel que sigui, al final, el que volta els governs és un partit, no?
Ara volen pujar més.
Pues ja està.
Jo ho trobo molt bé.
Ho trobo molt bé. I tota aquella gent... A mi m'encanta també quan, amb el tema dels lloguers dels pisos, ara, doncs, bé, se fan informes de la impossibilitat de viure, que els nostres joves, els nostres fills, han de entre 4, llogar un pis entre 4. A Barcelona està per sobre dels 1.000 euros.
Però no és... A veure...
Que, Sant Quintí, 550, van dir l'altre dia, per favor.
Tinc un amic... És una amiga que està...
Amiga.
Una amiga que està buscant un pis, no?
I... Si vols fer l'anunci per aquí a la ràdio...
No, potser... no, però és que n'han anat a veure.
Ja.
I és brutal.
Ja. És dir, de lloguer?
De lloguer. Però és que avui dia a Vilafranca hi ha pisos per 900 euros o 800 de 50 metres quadrats.
Estem parlant de que el sou mínim són 1.000 i pico, que el cobra la majoria de gent, no? Perquè quan entres
bueno,
a treballar...
Fa les hores, que... perquè hi ha gent que no pot fer totes les hores,
pues, clar. Però
com vols pagar 800 euros i cobrar 1.000 euros?
Sí, sí. Com deia aquell de la patronal dels camarers i tot això, deia de media jornada, de 12 a 12. I quina gràcia.
Doncs, no, però vull dir, i vaig fer l'exercici de mirar per Vilafranca.
És una passada. És igual, tot Catalunya està igual.
N'hi havia un que valia 1.080 o 1.100 o així, i el pis tenia 65 metres quadrats.
Com deia aquell, con dos cojones, tu.
Fins i tot així... Si vas amb la teva parella, us tocarà pagar 500 i pico euros cada un.
Cadascú, si teniu la sort de tenir tots dos feina.
Ah, i dius, home, doncs, hosti.
Sí, és horrorós. Doncs a mi em fa molta gràcia amb això, que evidentment es demana a les autoritats, als polítics, que posin remei a això, i els polítics al final, doncs, veient com està la cosa, intenten fer lleis topall. Lleis topall... Que tu diràs, home, doncs no pot ser perquè el mercat, no pot ser perquè això perjudica no sé què, els pisos... Va, molt bé. Però aleshores sempre hi ha la gent experta que diu, si tu fas una llei topall, el mercat es distorsionarà i encara serà pitjor perquè encara pujaran més. I almenys la meva reflexió és, de moment no s'ha fet cap llei topall perquè les que s'han fet s'han tombat. Fins ara els governs corresponents, tant el central d'Espanya com el d'Europa, han tombat aquestes lleis. Molt bé.
Els tribunals.
El poder, per dir-ho així, s'ha encarregat de tombar això.
El poder són els tribunals.
I, per tant, fins ara no hi ha hagut topalls en el preu dels lloguers i tot això. I en quina situació estem? Per tant, a mi, tots aquests que experts i expertes que em donen segurament mil voltes, perquè jo estic arruïnat, per tant, no sé gaire jo d'economia, ja veieu. Però em donen lliçons de que si els polítics limiten els preus, això perjudicarà al final i molta gent traurà del mercat els seus pisos i no hi haurà pisos de lloguer. Però si és igual, però si ara n'hi ha i estan a 1.000 i pico euros. Què m'esteu dient? Que quan hi hagi una llei topall resulta que la gent traurà els pisos de lloguer. Ah, sí? O sigui que la gent es menjarà el pis amb patates si l'obliguen a llogar-lo només per 750 euros? Estàs segur d'això? De que s'arriscarà a no posar el pis al mercat i a deixar que vagin passant els impostos i pujant els manteniments i tot, i tu no el lloguis? Però sempre hi ha gent experta que em dona lliçons.
Bueno, que deien que si liberalitzàvem la telefònica, sí, els trens...
No, bajarien los precios. Todo. Mercado libre.
La llum baixaria.
La benzina, ni t'explico.
Va pujar tot i així estem. No?
Així estem. És a dir, ara ja no tenim ni el negoci de la telefònica, que no reverteix en el govern,
i
a sobre resulta que el tenim al preu que els hi dona la gana. Si és que de lliçons em poden donar les que vulguin. Des d'aquell dia que em van dir que el capitalisme havia de ser lliure perquè així tot funcionava molt bé, i quan va venir la primera crisi els hi van donar amb diner públic 100.000 milions d'euros per salvar els bancs...
Sabem fer un comunisme.
Un comunisme radical. Llavors ja vas dir... lliçonetes les justes. Que jo sóc un torpe i un arruïnat perquè no tinc ni punyetera idea de moure un cèntim, ni un euro. I a mi no m'arriben factures. Però, en canvi, els que s'alliçonen de que si intervenia el preu dels lloguers es dispararà el preu perquè la gent deixarà de llogar els pisos i serà una hecatombe. Ah, sí? Pues fins ara no s'han intervingut els preus del lloguers i mira com estem, a 1.000 i pico euros. ¿Qué me estás contando? O, en tot cas, la frase correcta és ¿qué me estás container?
Pues que ara imagina't, jo aquí a Vilafranca trobar pisos per 500 euros ja costa.
N'hi ha algú?
I estem parlant de 500 euros.
Hi ha algú que tingui un pis a 500 euros, vulgui publicitat? Mira, li regalo la publicitat.
No, comencem.
No, home, perquè això voldrà dir... No. Jo conec gent que sí que és un... sí que té senderi. Jo conec gent a Barcelona que està llogant pisos a 800 euros, 750, 700 euros. I que fins i tot reben amenaces, per cert, de les pròpies immobiliàries. I, per tant, hi ha molta bona gent, també. Molta bona gent que prefereix llogar el pis amb una família i perquè pugui formar i que sigui com cal i et mantingui bé el pis i et cobris un preu raonable, que no entregar-te a la voràgine del preu de mercat i que t'entri i vés a saber qui. Doncs hi ha molt bona gent. Doncs mira, aquesta bona gent, que si a Vilafranca tu llogues un pis de 80 metres quadrats per 500 euros al mes, et faig la publicitat gratis. Va, truca.
Però que estigui sencer, eh?
Home.
Que no falti el terra o el sostre.
Evidentment. No, a veure, que truquin. A veure si n'hi ha algun. No, Tu t'imagines el... No, vaja, Vilafranca, sí, si totes les zones són bones,
si
no?
Si tot, per exemple, no sé, com jo, no?, que visc sol, si tu poguessis anar a viure sol... I cobres 1.200 euros, ja no poso tant, i et costa 500 al pis, estàs quasi pagant el 50% de
que diuen pis. Que ja és el excessiu. Deien les lleis immobiliàries que tu has d'invertir màxim un 40% del teu pressupost o bé per pagar una hipoteca o per pagar un lloguer. El 40% del teu sou.
Però el problema és que abans aquest 40% val, podies viure, però ara, amb el preu de la llum, el preu de l'aigua, que pujarà un montón.
I espera quan arribi el fred.
No, i l'aigua diu que pujarà un 30%.
Sí, perquè, clar, les dessaladores no funcionen gratis.
Jo pagaré 100 euros d'aigua, jo?
Un 30%. Bueno, diuen que al final resultarà un euro més per persona en una llar.
Bueno.
Ja, això diuen. Ja veurem. No me creo nada.
Però vull dir, amb els preus que pagues de tot...
Clar, suma.
El que té una mútua, l'elèctra, el telèfon... Clar, jo vaig sumant, i dius, bueno... Al final, què? I si algú, doncs, sempre hi ha algú que té, tingut problemes i té algun crèdit...
La solució, primer, obligat a viure en parella. Això ja, o sigui, la democràcia aquella de viure com tu vulguis a casa, no. O sigui, o vius en parella o no tens pis, primera. O fas una comuna.
Home, jo et puc dir una cosa. A les èpoques que he viscut en parella, era molt més fàcil.
Sí, home, clar, arribava dos sous. Pues,
molt millor final de mes.
I tot i així?
Les èpoques que m'he quedat sol...
Doncs... Tu imagina que els dos cobren un sou mínim de 1.100 euros. Posa-li, 1.100 euros. I 800 o 900 euros, ja no dic 1.000, va. 800 o 900 euros de lloguer. Un sou pràcticament se'n va. Posa-li 300 euros al mes de llum. Perquè és el que val ara. Bueno, tant no, va, no. Vinga, deixem-ho...
Posa-li 150.
150. De gas, sí. A ple hivern, quan vingui el fred, 200, posa-li. 150, va, és 200, igual, siguem generosos. 150, va. Ja són 300. De llum i gas, 300. Aigua, menys, uns 30 o 40 euros, no?
Més.
50. Si no peguis gaires dutxes. No. Mira, una mica de catipent i ja està, tu. Cada dia una veieta sota l'aixella i ja està.
A mi m'és igual, perquè jo tinc mínims.
Vale, 25.
Jo tinc un dipòsit i tinc mínims.
Vale, pues tu,
pago 70 euros, jo.
Al mes?
Cada dos mesos.
Hòstia. Vale, és igual.
Però no puc fer res, no puc destruir el dipòsit.
Posa-li 30 euros. Ja són entre 150 i 150, 300, 330... Vas a gasto comunitat, perquè viuràs en un pis que s'ha de fregar l'escala, m'imagino, eh? Ves calculant. Vale, doncs,
Bueno, i després tindràs mòbil, no?
Sí, clar, evidentment. Això, perquè si no tens mòbil no és naide.
I després una altra cosa, tens cotxe, oi?
Bueno, això ja t'estàs embalant molt. Vull dir, que jo
i
conec...
després tens seguros de...
No, joves que no es treuen el carnet perquè... No...
Ja, tens seguros, jo també en conec. Tens
assegurança de la casa, clar.
De la casa, assegurances del
si
cotxe,
comprat,
de la casa...
Si l'has comprat, t'obliguen una assegurança de vida, sí, sí. I una assegurança no sé què és. T'obliguen, que no poden obligar, però bueno, ja se sap, no?
Tu el que vols és que et donguin la casa, exacte, i llavors ho fas el que et diguin.
Coses que... Total, que ja anem per 1.500 euros de gastos fixos, més, evidentment, no t'acudeixi a tenir un fill, que llavors ja...
No, ja...
Ni t'explico. Va, no, sí, no folleu, perdó, no tingueu fills.
No
tingueu fills. Anem al menjar. O no menges.
Va, quan...
O no menges.
200 euros?
A l'oli d'oliva, que va, 8, 10 euros el litre, no, quasi.
Però jo de menjar què gastes? 200 euros o més, dues persones?
Si està qualsevol cosa, qualsevol...
200 i pico.
4 pomes valen 2 euros i mig, 3 euros.
Al mes. Doncs ja no arribes, que ja hem passat.
Ja està, ja hem passat, no?
Clar, llavors bueno, et demanes un crèdit.
No, esperes la paga extra. Potser la paga extra farà que... Bueno.
O la paga extra, quan t'arriba, és per tapar tot el que t'has deixat, tota la
ja
merda que tens darrere.
Ja vas de vent, ja vas de vent.
Ja no fas cap servei.
Ja vas de vent. Total, que has de demanar crèdits, no? Perquè si no arribes. I si
un
no
altre gasto.
Tenint en compte que tinguis la sort de tenir feina tots dos. Només falta que hi hagi una que...
O un...
Que el fotin fora 3 mesets o 4, o no li arribi l'atur, o el fotin fora definitivament. Què? Ja ens quedem amb un sou, ja està. Ja comencem.
Jo...
Has de llogar habitacions.
Jo conec gent que està angoixada.
Pues ja està, llogues habitacions...
No veu com sortir-se'n.
Però si... Clar, llavors si...
Però tu com vols viure amb la teva parella,
no,
amb un pis petit, i a sobre llogar l'única habitació que tens, que és on tens el teu armari.
Clar, i els teus fills i filles, els hi dius, sigueu lliures, no us comprometeu tan aviat, viviu la vida. I clar, i què faig? Viviu la vida a casa, no? Per l'habitació meva, allà amb els pòsters.
Però jo, quan vaig a aparellar-me, no? Com una bèstia salvatge.
Ara.
Doncs vaig anar a viure, amb 25 anys, vaig anar a viure a Barcelona, amb una altra persona.
Sí, clar.
I,
però era bastant més fàcil.
Tinc 61, no? Ah, no. T'estic dient que en tenia 25.
Ah, claro.
Podíem llogar un pis, sí, no era una meravella.
Cuando Pepe va a buscar pareja.
No.
Para copular.
Bueno, això...
Y permanecer la especie.
La especie no ha permanecido. Ahora copular sí que hemos copulado.
Él huele y busca en cualquier rincón.
Copular sí que hemos copulado, pero la especie...
pagar no, el alquiler del mes.
Pues llavors es podia. O sea, no representava una... Allò que dius, hosti, és que no ho podrem pagar. No es podia. No.
T'ocupaves més d'escollir una bona parella, que no pas una parella que tinguis possibles.
Podíem viatjar.
T'imagines?
Podíem viatjar, claro, i podíem fer coses. És a dir, és ara que és impossible. Com vas a viatjar? Amb el preu dels bitllets d'avió. L'altre dia uns amics meus que són rics... Atenció. Pay attention. Són rics. Volien fer un viatge, tots, menys jo, perquè sóc el pobre. La rata immunda no pot anar al viatge, perquè, vamos, com no anés caminant, sortir ara per l'any que ve, doncs... I s'han fet enrere pel preu de l'avió. Anaven lluny, eh? Però està intocable el preu de l'avió. Saps si costava 1.300 euros el bitllet d'avió? Clar, ja comencem una mica aixecats a 1.300 euros. A partir d'aquí, tot el que hagis de fer. O sigui que avui dia qualsevol viatge se te'n va a una barbaritat.
Ja, no viatgis, no. Si tu vols viure en parella... No, avui en dia no es pot viatjar.
No.
O fas gran de cop i t'apuntes a l'Inserso, falsifiques el carnet...
Però l'Inserso encara no va, fins al
carnet. Sí, ara diu que comença. Ara comencen a readmetre inscripcions.
Inscripcions, ja, però que cap fins al gener, res. Doncs
pues ja quasi que t'agafa.
Te'n vas a esquiar,
tu,
no?
Tu inscriu-te.
Eh?
Tu t'inscrius a veure si arribes.
Amb 85 o 90 anys, doncs t'apuntes a esquiar.
Bueno, total, que inclús ara hauries de començar a buscar la cacera, o no faràs cacera? Buscaràs?
No.
Ara no.
Bueno, no sé si em veuré la... Abans em... És que no sé. No puc. Ara estic molt bé, tu. Però, clar, seria molt més fàcil si visqués amb una persona, i seria molt més fàcil que fos molt rica. Seria brutal.
Ja.
Però, clar, jo tinc un caràcter que no aguanto. És a dir, a mi els diners mai m'han...
Ja, o sigui, tu faries com el Kubala, que guanyava diners i els donava tots.
Sí, no, però jo no...
Això queda arruïnat.
Allò que hi ha gent... Bueno, que els diners... Bueno, si alguna parella té diners, doncs sembla que sigui més guapa i que sigui millor. Jo, a la vida, quan he tingut parelles amb diners, saps que la meva vida ha estat dissoluta i llarga, doncs no ha estat un motiu pels quals... Si no anava bé, no anava i s'ha acabat els diners. Bueno, clar, i amb aquestes idees sempre meves d'anar deixant-ho passar tot... Mira on he arribat. Pobre i sol.
Fatal.
És que no puc articular paraula. Em fa por posar-me a plorar. O no.
Bueno, doncs, pues, per alegrar-nos una miqueta tot això, anem al hit parade d'aquests dies, que no et pots ni imaginar de qui... És a dir, quin és el cantant... Bueno, bé, cantant, todo se le llama cantante. Letizia Sabater, al costat d'això, una diva. Una cantant d'òpera, però consumada. Kiko Rivera està triomfant, i de quina manera les xarxes...
Kiko Rivera és Paquirrin?
Sí. Val. És el... És, bueno,
Paquirrin?
Sí. Gran cantant, gran tot. De fet, gran professional de la comunicació.
Amb qui canta? Amb qui canta?
Jo diria que sol. Canta el Mambo!
És una criminal, carita buena, però mala.
Bueno, evidentment, canta amb vocoder, no? Vull dir, amb autotune, eh?
Con tots la mateixa veu.
La nueva canción de Kiko Rivera, titulada El Mambo...
Súbele el Mambo. Es una criminal, carita buena.
Está arrasando en diversas plataformas musicales, convirtiéndose en un verdadero fenómeno en la escena musical española. Desde su lanzamiento, numerosos famosos han compartido la canción en sus redes sociales, contribuyendo a su creciente popularidad. Sí, amigos, en particular en Spotify, El Mambo se encuentra en el puesto número 39 de las canciones más escuchadas de España.
Bailando un ritmo pegado, llueve en botellas, sonando...
Però tots fan la mateixa veu.
Sí, clar, perquè...
El Rau, el Son, tots fan la mateixa veu, perquè tots canten amb
la mateixa màquina.
I ella és igual.
Sí. Ah. Se ha consolidado como un éxito indiscutible. Este nuevo tema, ¿eh?
Muy bueno.
Sí, me estoy emocionando, me estoy poniendo mocillón. Este nuevo tema de Kiko Rivera marca un cambio en su estilo musical, alejándose de las baladas que caracterizaron sus últimos trabajos. Es que no puedo. El mambo fusiona el reggaetón y la música electrónica. Lo que ha ido bien ha sido bien recibido por la audiencia. Claro, con més dissimulis i més chumbi-chumbi i menys balada, perquè la balada el Quico Rivera havia de... necessitava entonar, clar. Per exemple, amb temes com Te necesito. Éxitos importantes de Quico Rivera.
Tuve una discusión conmigo. No sabía si volver a escribirte.
Ya.
Habíamos quedado en ser amigos.
Ya.
Pero hoy comienzo a arrepentirme.
¿Cómo es nota la inteligencia artificial lo que puede arribar a hacer, eh?
Dicen que me volví indiferente.
Això canta amb una altra.
Sí, sí, clar, sempre s'acompanya d'algú per dissimular.
No sé si fue una vaina que me echaste.
Éxitos como Tú y yo. O Rayo de Barcelona. Aquí.
Aprender y levantarme tras la caída. Darlo todo por el club de mi vida. Rayo de Barcelona.
¿Por qué Rayo de Barcelona?
No ho sé, tio.
Volia fer un club, que es deia així, algo així.
Rayo de Barcelona.
Bueno, volen fer un... Sí, ho vaig llegir l'altre dia.
Ah.
Un club que oferia una empresa d'aquestes amb molta pasta, eh?
Ja.
Que començarien a no sé quina divisió.
Pues vés a saber. Ah, ja, Rayo de Barcelona. Pues, potser és això. Potser és l'himne. La, 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 la. Rayo de Barcelona. Ah, sí, himne oficial. Sí, sí, és això, eh? És el club Rayo de Barcelona.
Ah, però deu ser de la Kings League.
És possible. Tot va. O, per exemple, la canció Chica Loca amb Doctor Bellido.
Quico Rivera, junto a Doctor Bellido. Para todas esas chicas locas.
Ah, sí, hay que estar un poco loco, la verdad, para seguirte, guapo. Desde España para el mundo, ¿eh? Loki Lu. Bueno, la lletra és profunda.
Però totes les cançons peten igual que de molts famosos.
Sí,
eh?
Sí, més o menys tot va igual.
Però això t'ho fa la intel·ligència artificial, et fa la cançó, no?
Bueno, la intel·ligència artificial ha de ser molt potent per mirar d'entonar la veu del Quico Rivera, m'imagino.
Si tothom... m'han dit que hi ha cantants i cantantes.
Igual, bueno, cantants.
Molt famoses.
A tot se li diu
que
cantant.
Que omplen estadis i de tot.
Sí, sí.
Que
sí.
Si la sents... No parlo de la Rosalía, que aquesta sí que canta.
Sempre hi ha alguna mala mà que treu la gravació d'abans de la màquina, vols dir.
No, i que omplen estadis, eh? I mare de Déu.
No, i tant. És com perquè al final el que compta és el que tu veus per la pantalleta o el que tu veus per al show, no el que hi ha darrere. Per això et deia allò de les guerres, malauradament hem d'anar mesclant els conceptes perquè aquesta de l'Israel és una de les guerres més manipulades, per dir-ho així, sí. Perquè més seguides. Tu imagina la d'imatges que han aparegut d'aquella festa, maleïda, i que va haver-hi una ultraviolència i que ha encès, evidentment, les ànims de tothom, els meus també, i que quantes de les 1.600 imatges i gravacions que han aparegut són certes i quantes no. Que és igual, a mi amb una, que sigui real, ja en tinc prou per odiar aquest acte de Hamas. No necessito més, però que, evidentment, tothom va posant-hi suc, tothom va posant-hi cullerada, tothom va posant-hi crueltat per tal de convèncer l'opinió pública que, evidentment, no li interessa la crònica veraç d'un periodista. Li interessa l'impacte visual d'una imatge a través del TikTok. Alguna pregunta més? És que no, m'ha quedat molt bé la reflexió.
El que passa és que també et diré una cosa, eh? Mm. Ara jo, quan llegeixo algú, si no té una referència molt, jo què sé, La Vanguardia, El País,
sí,
El Punt...
Algú que tingui enviats especials allà.
Sí, una referència.
Txell no Feixes, per exemple.
Sí, no em faig cas, eh? Moltes vegades no em faig cas. Jo quan vaig veure allò dels nens dic, no pot ser. I realment era un fake. És a dir, que ara... I després hi ha moltes coses que són fakes. Vull dir que no són...
Per això.
I les imatges que t'envia moltes vegades, dius...
I mirar este niño... que està agredit en un pati de Barcelona, d'un col·legi, per no hablar català. I surt un nen agredit en un pati i resulta que furgues la imatge i és una agressió d'un pati d'Indonèsia o de qualsevol altre país, o d'Espanya, o de Còrdoba, o de Múrcia, o d'on sigui, i que evidentment ha estat tret de context i posat simplement amb un altre subtítol. I tu t'ho creus, perquè tu és un nen. Si tu el teu ànim és creure-t'ho, no preocupis que t'ho creuràs. Ahí estamos. I mentrestant també hi ha declaracions del Kiko Rivera, eh? A veure si apareix aquesta... Ara. Definitivament hemos creado un hit, diu. Ah, no parla. No parla, fa un vídeo simplement amb la lletra de la cançó. Vale, molt bé. Vale, ja està, tampoc no cal...
Però va dir que sentia molt orgullós que li haguessin encarregat l'himne del Rayo Barcelona.
Home, però és que, a més, el Rayo Barcelona ha tingut l'habilitat de que li faci Kiko Rivera, perquè no importa que canti o no, importa qui és. I nosaltres aquí estem fent la cunyeta marinera, precisament, doncs perquè és qui és, i ja està. I si fos qualsevol altra persona o qualsevol altre desgraciat en el sentit de que no el coneixen ni casa seva, no li haguéssim dit res. I n'hi ha molts anònims que canten fatal.
Esto es verdad.
Però si el que canta fatal és Kiko Rivera, pues desperta l'interès. Home, poca broma. Cançons com Chica Loca ha aconseguit ja quasi 8 milions de reproduccions a Spotify.
Això ja cobres, no?
Ja cobres, ja cobres. Per tant, aquesta Ràdio de Barcelona ha aconseguit quasi 1 milió.
Escolta, tens el teu fill no té autotune d'aquests?
Sí, i tant.
Provem un dia?
Sí, sí, ja provarem un dia. Sí, sí.
I seríem un hit.
Tens aquí un autotune i cantem alguna cosa, no?
Cantem alguna cosa i a veure què passa.
Què voldries cantar? Tu i jo ara ja sabem que existeix un club que es diu Ràdio de Barcelona. I, en canvi, fa 5 minuts, no. Gràcies a Kiko Rivera! Ei! Està el Toni tot ballarell. Vinga, va,
està ballant, vena,
va, que demà és festa. Ole, ole!
Molt bé, escolta, Sergi Anson està a punt...
Sí, sí, bueno, que està temeroso d'entrar perquè després de la impactant figura de Kiko Rivera,
sí,
no digui... No sé. Bueno, ell també apreta, eh? També,
companys.
Té seguidores i seguidors.
Divendres ens tornem a veure aquí.
Vinga, va, que no farem pont.
Vinga,
adéu, Rayo! Juntos seremos los kings, amarillo y negro hasta el fin. Llegó la hora, está...